Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 31 de maig. Avui comencem el repàs a l'actualitat amb l'Ajuntament aprova el marc pressupostari 2013-2016 i el pla de sanejament financer en el ple d'ahir. El ple que va tenir lloc aquest dijous es va aprovar el marc pressupostari de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar del 2013 a 2016 amb els vots a favor de Convergència i Unió, el vot negatiu del PSC i Esquerra Republicana i l'abstenció del Partit Popular. Aquest marc pressupostari és un requeriment del govern espanyol adjunt al crèdit per pagar als proveïdors facilitat als ajuntaments a través del decret Rajoy. D'altra banda, s'ha aprovat el pla de sanejament financer 2013-2018 requerit per la Generalitat. Aquest punt s'ha aprovat amb el vot positiu de Convergència i Unió, el vot negatiu del PSC i Esquerra Republicana i l'abstenció del Partit Popular. D'altra banda, també es va aprovar la concertació d'una operació de préstec a llarg termini per refinançament d'un import d'1,5 milions d'euros que va comptar amb el vot positiu de Convergència i Unió i el vot negatiu de l'oposició. Escoltem Antoni Montagut, portaveu del govern.
Un dels punts en què l'oposició es fica és el rànquing, no, d'endeutament. Diuen, escolta, hem sortit als diaris com el segon poble més endeutat de la província de Tarragona. I bé, ho fiquen això com a exemple, tenint en compte els habitants que estan empadronats actualment a la població. I diuen, home, un deute de 16 milions i tal, i, bueno, pues surten aquests números, és cert? Vull dir, si fem els números així, surten aquests números. El que no es té en compte és la inversió que ha hagut, per exemple, en els últims 8 anys. Bueno, si relacionem també el que és l'import de les inversions que s'han fet, donat per intervenció de l'Ajuntament, són 32.418.000 euros. Això tenint en compte també que s'han generat uns actius per l'acció urbanística del municipi de 700, quasi 17 milions de pessetes, que tenim un conveni encara per cobrar de 4 milions i mig. Vull dir, hem de tenir en compte que és evident, vull dir, tenim una piscina, un aparcament, un camp de futbol, una residència. A veure, estem donant un nivell de serveis important.
Escoltem a continuació des del Partit Popular, Joan Font.
Bé, degut a l'elevat deute financer que té contra l'Ajuntament als bancs, que puja a 17.716.000 euros, s'ha de fer per norma de llei un pla de sanejament per reduir aquest deute durant 5 anys. El nostre grup municipal hem proposat a l'equip de govern i a la resta de formacions polítiques al nostre ple 5 objectius o mesures per rebaixar-lo, perquè de no produir-se portaria un greu problema de tresoreria per fer front a l'excessiva càrrega financera que tenim. Un altre punt també important per nosaltres va ser que vam demostrar la nostra disconformitat a la refinanciació d'un crèdit d'un 1,5 milió d'euros de la clara gestió, perquè les condicions de refinançament són més negatives ara que per part quan se va fer l'any 2010 per 2 milions d'euros.
Antoni Espuny és el portaveu del PSC.
Bé, avui hem fet un ple que bàsicament és que ens han presentat un pla de sanejament, i aquest pla de sanejament nosaltres hem portat en compte precisament perquè no ha ficat tota la deuta real d'aquest ajuntament damunt la taula. Difícilment se pot complir un pla de sanejament quan amagues més del 50% de la deuta que tens. Les previsions que faràs amb aquest pla de sanejament no es podran complir perquè tens encara més de 15 milions d'euros en deute que no el fiques damunt la taula. D'aquesta manera no podem anar bé. Ni es podrà complir el pla de sanejament, ni difícilment l'Ajuntament se'n podrà sortir d'aquest forat que l'equip de govern durant els darrers anys l'ha portat i l'ha ficat.
Finalment, escoltem Jordi Gazzani des d'Esquerra Republicana.
Bé, doncs avui el ple s'ha aprovat el pla de sanejament, o sigui, l'equip de govern, amb l'abstenció del Partit Popular, ha aprovat el pla de sanejament, que nosaltres hem votat en contra, perquè, com hem vist als diaris aquests últims dies, som el primer poble de les Terres de l'Ebre de la Champions League, que Convergència i Unió deia que jugàvem, en endeutament, els segons a falta de veure què passarà, perquè mai mos quedem en segon puesto, los segons de la província en endeutament, amb un 150 i pico per cent d'endeutament sobre els pressupostos, i el que hem dit clar és que realment si l'Ajuntament, en comptes de ser un ajuntament de tots, fos una empresa privada, avui ja estaríem tots despedits.
Un altre dels punts destacats és l'aprovació per unanimitat de l'ordenança general número 11 que regula l'acampada lliure al municipi. Es renova així d'aquesta manera la darrera ordenança amb data del 1995. Tot i que amb un important problema de relleu generacional, les catifes de Corpus a l'Ametlla de Mar tornaran a assolir el protagonisme que l'han convertit en un atractiu turístic els darrers 28 anys, aquest 2 de juny, diumenge, com a una de les poques localitats del territori en les que encara es manté aquesta tradició i que, en el cas de l'Ametlla de Mar, ha superat fins i tot l'interès religiós. 5 agrupacions de veïns i veïnes porten ja setmanes preparant la matèria primera i els dissenys que utilitzaran per a la confecció d'un quilòmetre de recorreguts florals que transcorren pels carrers Andreu Llambric, el Bruc, el Prim, la Plaça Nova, Pau Casals i Llibertat, oferint als visitants tota mena de dissenys fantàstics on el color i l'originalitat desperten veritable admiració. A la Cala ja fa molts anys que les catifes han deixat d'estar totalment confeccionades amb flors i s'utilitzen altres materials com la mata o la fulla de xiprer, el marro de cafè, la grava acolorida o d'altres productes similars que han ajudat a fer més diversa la imaginació dels dissenys. Des de l'Ajuntament, l'Àrea Municipal de Turisme ajuda les agrupacions de veïns amb 4.400 euros que els veïns utilitzen per adquirir el material, mentre que amb l'objectiu de donar continuïtat a la tradició i implicar els joves de la vila, també subvencionen 1.100 euros aproximadament als alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, que a canvi d'aquest ajut al viatge de final de curs es reparteixen per tot el recorregut donant suport i ajudant a la confecció de les catifes, que serà aquest dissabte a la nit. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'Àrea Municipal de Turisme.
El que fa l'Institut, tota la classe, tots els homes de tercer d'ESO se reparteixen entre les 5 agrupacions i els que han elaborat, els autors d'aquell dibuix, pues van als diferents cantons, i bueno, és una col·laboració molt maca també. Així també ells també veuen com se fan les alfombres, i sempre hi ha alguns alumnes o algunes alumnes que es queden i que els ho agrada. Mm-hmm. I la intenció també és que hi ha una regeneració generacional, no? Que la gent jove s'impliqui, que els ho agradi, i que això comporti que aquesta tradició duri molts anys.
En els darrers anys, més enllà de la gran quantitat de visitants que rep la població, el dia de Corpus s'ha detectat que molts visitants decideixen viure la festa des de dins, i ja el dissabte a la nit és molta gent la que passeja encuriosida pels processos de confecció de les catifes i inclús molts d'ells s'afegeixen als treballs. Al voltant de les 10 del dissabte comencen els dissenys i els dibuixos, i sobre la 1 de la matinada es comença la confecció de les catifes, que clou ben avançada la matinada. El diumenge a les 6 mitja de la tarda està prevista la missa de Corpus a l'església parroquial, i posteriorment a les 7 de la tarda comença la processó pel recorregut de les catifes amb la tradicional participació dels nens i nenes que han fet la comunió. I ha obert avui les seves portes el nou supermercat Mercadona a l'Ametlla de Mar, que està ubicat a la carretera comarcal TV-3025, just davant dels Bombers. La instal·lació d'aquesta nova botiga ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros i comptarà amb una plantilla de 44 treballadors. Abans d'incorporar-se al lloc de treball, tots els empleats han seguit un curs de formació adaptat a cada responsabilitat que ha estat impartit per la mateixa empresa. L'horari d'obertura al públic és de dilluns a dissabte, de les 9 i quart del matí a les 9 i quart del vespre, i disposa d'un aparcament de més de 200 places per tal de facilitar l'acte de comprar a tots els clients que es desplacin amb vehicle privat. A més, Mercadona ha habilitat el seu servei a domicili i la compra online a través de la seva web. Mercadona té 180 botigues repartides per les 4 províncies catalanes i una plantilla de 10.150 persones, totes amb contracte indefinit. Així mateix, la companyia manté una relació comercial amb 1.802 pimes d'arreu del territori i realitza compres a proveïdors catalans per valor de 3.287 milions d'euros l'any. I encara un apunt a la localitat, en aquest cas de pesca, i és que el tonyinaire grec ja té permís de capitania marítima per abandonar avui el port de l'Ametlla. El capità marítim Òscar Villar va afirmar ahir a la tarda al despatx de sortida després que s'inspeccionés novament el vaixell i es comprovés que totes les deficiències detectades molt greus divendres passat ja han estat reparades. Així, aquest tonyinaire, en base al port del Pireu, podrà tornar a casa o bé sumar-se a la flota del grup Balfegó per poder omplir les seves bodegues amb exemplars de tonyines roges. I anem ara més aviat a l'àmbit provincial que no al comarcal, perquè ens arriba una notícia important per a aquest territori. Barcelona World serà un dels destins més espectaculars del món. Barcelona World s'ha aliat amb tres operadors de primer ordre mundial per donar encara més credibilitat al projecte. Melco, del primogènit del magnat del joc de Macau Stanley Ho, considerada una de les més grans fortunes del món, Value Retail, gestor de Rodeo Drive de Beverly Hills, i la cadena hotelera Melià. Els màxims dirigents d'aquestes companyies van passar ahir per la Cambra de Comerç de Tarragona a presentar aquest projecte. Van acompanyar a Enrique Bañuelos, president de la promotora Veremonte, en l'acte de presentació d'aquesta primera fase del macrocomplex de turisme i oci que s'ubicarà al costat de Port Aventura. Barcelona World arrencarà amb un resort amb 1.110 places hoteleres, ampliable fins a 3.000, un casino, una zona de tendes amb marques exclusives i un teatre. També comptarà amb 900 apartaments que construirà a mida que vagin passant el temps i evolucionant. El resort, que s'integrarà en l'àrea denominada Barcelona Dream, generarà 5.000 llocs de treball directes i ocuparà 300.000 metres quadrats. Les obres començaran quan el Parlament de Catalunya autoritzi les activitats de joc en l'àmbit del Consorci del Centre Recreatiu i Turístic. A partir d'ahir, el pla d'execució serà de 2 anys. I si ens apropem a les Terres de l'Ebre, parlem d'agricultura, perquè el vent i les baixes temperatures del maig malmeten els camps d'arròs. La meteorologia d'aquest 2013, i especialment del mes de maig, molt més fred i amb més pluja i vent del que és habitual, està tenint els seus efectes en els conreus de les Terres de l'Ebre. Un dels perjudicats és el sector de l'arròs, que inicialment preveia una bona collita al Delta de l'Ebre. Les pluges van retardar l'inici del gruix de la campanya i les baixes temperatures i el vent que ha bufat a la zona durant els darrers 15 dies han aturat el creixement de la planta. Segons explica el representant del sector de l'arròs a Unió de Pagesos, Dani Forcadell, el mestral ha estat constant i ha ressecat la planta que havia començat a créixer. Així, de moment, no ha començat a guaixar, terme amb què es coneix a la zona el desenvolupament del gra inicial en els diferents brots. En alguns casos, la meteorologia adversa ha acabat per gelar i matar la planta. Aquest retard és ben visible sobre el terreny. Per contra, perquè pugui créixer de forma òptima, l'arròs requereix temperatures més elevades, rosada a primera hora del matí i marinada ben humit a la tarda. Els pagesos confien que el temps canviï en breu i que les temperatures comencin a enfilar-se a partir del juny i la planta reprengui el creixement normal. Serà llavors quan podran determinar les conseqüències d'aquest episodi, tot i que està clar que hi haurà una reducció de la collita prevista en un inici. Segons explica Forcadell, la situació no és exclusiva del Delta de l'Ebre, sinó que afecta també d'altres zones productores d'arròs de l'Estat, com és el cas de l'Albufera de València. I en marxa les obres de connexió de la Nacional 340 amb la variant de l'Aldea. L'execució de l'esperada variant de l'Aldea continua endavant, ara amb els treballs dels dos accessos amb la carretera Nacional 340. Aquesta setmana han començat els treballs al punt de connexió del sud entre l'Aldea i Amposta. Tindran una durada de 3 mesos i suposaran el desviament del trànsit temporal per tal de construir la connexió viària. Aquesta actuació se suma a la de la connexió nord de la variant entre els termes de l'Aldea i Camarles, en marxa des del 2 de maig i que també obliga a desviar el trànsit de la Nacional 340 de forma temporal. Segons va informar ahir la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, els treballs es duen a terme de dilluns a dijous de 8 del matí a 8 del vespre, mentre que el divendres i els vespres dels festius acaben a la 1 de la tarda. L'Ajuntament de l'Aldea confia que la variant estigui acabada i pugui obrir el trànsit a finals d'aquest any. I el secretari del jutjat número 1 de Tortosa es va personar ahir a l'oficina de Caja Madrid, Bankia, a Amposta, acompanyat d'agents dels Mossos d'Esquadra, per requerir la documentació relacionada amb la secció de crèdit i la cooperativa de l'Aldea. La jutgessa ja havia fet la reclamació formal d'aquesta documentació a l'entitat, però encara no ha estat aportada. Es tracta en concret de llistes de comptes perifèrics i els seus titulars, el nom de les persones autoritzades per treballar amb els comptes de la cooperativa, l'encarregat dels abonaments comptables, a més dels saldos en el moment del bloqueig i actuals. La secció operava com a entitat financera vinculada a Bankia, fet que vulneraria la llei. En el marc de les diligències prèvies obertes per determinar les responsabilitats de la fallida de la cooperativa arran de la querella contra l'exgerent Daniel Ferrer, la jutgessa de Tortosa, Maria Teresa Hernández, va emetre aquest dimarts una providència amb la qual feia efectiu l'enviament de la comissió judicial per aconseguir la resta de la informació requerida. A principis d'aquest mes de maig havia reclamat a l'entitat financera que aportés en el termini de 10 dies tota la documentació relativa a la seva relació amb la cooperativa de l'Aldea, però una part important d'aquestes dades no hauria arribat. La jutgessa a més demana identificar les persones responsables de l'entitat financera que van negociar aquests acords amb la cooperativa i l'oficina on es va dur a terme. Aquesta informació podria obrir la porta a noves imputacions en les diligències prèvies obertes al jutjat número 1 de Tortosa. I és que una part important de les irregularitats en la gestió de la secció de crèdit rauen en la vinculació de la seva activitat financera amb l'entitat integrada a Bankia. I a continuació, és temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar clourà aquest diumenge a la tarda la competició i ho farà davant del Santa Bàrbara a partir de les 6 de la tarda. Els calerós, amb els deures fets des de fa jornades, pues es prenen aquest partit com una festa de final de temporada entre equip i afició. Respecte al partit, l'objectiu, la victòria, segons el seu entrenador Narcís Labòria, donat que una victòria facilitaria o propiciaria, millor dit, que els caleros superessin el Santa Bàrbara a la classificació. Amb tot, els de l'Ametlla de Mar pues es prenen amb la tranquil·litat de tenir la categoria assegurada aquest partit que volen guanyar davant d'un equip que té, sobretot, molt de perill a la zona de davant.
El Santa Bàrbara, en principi, el que té molt perillós és mig del camp i davant. La defensa és bastant fluixeta, però, bueno, claro... Està aquí la Verga, està, bueno, com se diu, està en estat de gràcia, que no para de marcar gols, i, bueno, i això els dona molts de punts, i clar, pues, hem d'anar molt al tanto, perquè bueno, en qualsevol moment un jugador d'aquesta categoria o d'aquest nivell que té ell, pues, bueno, te pot marcar un gol, i això després ja ens crearà una miqueta de nervis, però bueno, jo trobo que a casa, en les ganes que ficarem sent l'últim partit i després de la temporada que han passat, suposo que les coses, pues, bueno, intentarem que ens surtin bé, quedar així com si diuen, amb un bon gust de boca, no?, per acabar la temporada. I, bueno, i aprofitant que si guanyéssim, pues, bueno, també ens passaríem davant a la classificació.
La jornada, recordem que es juga tota sencera per ordre de la federació a partir de les 6 de la tarda de diumenge. Els partits previstos són els següents: Campredó, La Sénia, Sant Jaume d'Enveja, Perelló, Olímpic Móra d'Ebre, Ulldecona, Flits Tivenys, Vilalba, Móra la Nova Atlètic, Deltebre, Atlas Tortosa, Horta de Sant Joan Camarles i Pinell Aldeana. Partits interessants d'aquesta jornada? Pues per començar, l'Olímpic Móra d'Ebre, Ulldecona. Es juguen la segona posició i la possibilitat de quedar, en aquest cas, entre els dos millors tercers de la tercera catalana tarragonina, fet que faria possible la promoció. Per això, l'Ulldecona hauria de guanyar al camp de l'Olímpic Móra d'Ebre o empatar per més de 3 gols. Si no, serà l'Olímpic Mora d'Ebre el que aspiri a jugar la promoció d'ascens. L'altre punt d'interès, donat que el Perelló ja es va proclamar campió de categoria fa un parell de jornades, és la zona baixa, a on, de moment, Deltebre, Vilalba, Horta de Sant Joan i Atlas Tortosa es disputen alguns llocs encara per concretar de descens. La setmana passada es va ajornar, quan el resultat era 1-1, el partit entre el Vilalba i l'Atlas Tortosa, que es va disputar en 3 setmanes i que va finalitzar amb el mateix resultat, 1-1. Per tant, tenim la zona baixa de la classificació amb el Deltebre 13è amb 41 punts, el Vilalba 14è amb 41 punts, l'Horta de Sant Joan 15è amb 40 punts i l'Atlas Tortosa 16è amb 38 punts. Ja segueixen Campredó i Tivenys amb 20 i 15 punts respectivament i ja equips que han baixat matemàticament de categoria. Què pot passar? Pues moltes coses, perquè es porten 3 punts. L'Horta de Sant Joan i l'Atlas Tortosa són els que ho tenen en tot cas pitjor, però també val a dir, per altra banda, que l'Atlas Tortosa és el que ho té encara més difícil amb 38 punts. Què pot passar? Pues moltes coses. En primer lloc, perquè hi ha un enfrontament directe entre Deltebre i Atlas Tortosa. Es porten 3 punts. El Deltebre, evidentment, juga a casa i ho té molt més fàcil perquè, a més, té el golaveratge a favor. Què hauria de passar? Pues que l'Atlas Tortosa guanyés a Deltebre per 0-2 per tenir el golaveratge a favor. Els altres golaveratges, amb l'Horta de Sant Joan també el té perdut i amb el Vilalba és amb l'únic que té el golaveratge a favor. El Vilalba, per la seva part, juga a casa amb el Mora la Nova Atlètic. Caldrà veure què és el que passa, però atenció als partits del Tebre Atlas Tortosa, Vilalba Mora la Nova Atlètic i l'Horta de Sant Joan, que també s'hi juga a casa, només li resta, pues, bueno, evidentment, que hauria de sumar la victòria i rebrà a casa seva el Camarles. Àlex Gómez, entrenador les darreres 5 temporades del futbol base de l'Ametlla de Mar, acaba de signar contracte amb el Kitche Sport Club de la primera divisió de Hong Kong. L'entrenador Calero s'acaba de proclamar campió de Lliga amb la Levi C del Futbol Club Barcelona, guanyant els 30 partits de Lliga i després de 5 temporades amb diversos equips del Barça, els que va portar cada any a aconseguir el campionat, i un any anterior a l'escola del Barça, ara s'ha decidit a emprendre aquesta nova aventura. Tot i que tenia altres ofertes, com la de fer-se càrrec d'escoles de futbol a Qatar, amb l'objectiu de preparar futurs futbolistes amb la perspectiva del Mundial 2022, s'ha decidit finalment per la proposta del Kitche. Tot i que la proposta era per a 2 o 3 anys, les distàncies i el fet que sigui la primera experiència professional de l'Àlex a l'estranger han fet que es decidís per un any ampliable si l'experiència és positiva. El Kitche és una bona oportunitat i tot un repte, tal com manifestava el mateix Àlex Gómez.
I la persona que va creure convenient per a tirar endavant aquest projecte va ser a mi, me van trucar, vaig estar la setmana passada tota una setmana a Hong Kong coneixent els jugadors, coneixent les lligues d'allí, parlant amb el president, parlant amb algun representant, i bueno, fent coses que estan, per a mi eren noves, no? Coses que a mi se m'escapaven en aquell moment de les mans, i ja vaig decidir i vaig dir bueno, que era l'oportunitat de la meva vida i el Barça se m'estava acabant, si no era un guany s'hagués acabat l'any que ve, i que ara bueno, això m'ha donat a tornar a l'Ales per tornar a provar-ho. He firmat per un any, la meva dona, bueno, ells volien de 2 a 3 anys, jo i la meva dona volíem, ho han volgut un, perquè creiem que si anem allí un any sol allí i marxes l'1 de juliol i no torno fins l'1 de juny, tot un any sense vindre, en un país nou, cultura nova, idiomes i formes de fer diferents, si la cosa no mos encaixa i el projecte no és el que m'esperava, que jo pugui tindre la llibertat al cap de l'any de dir, no, això està aquí, hem arribat, s'ha acabat, tanco una etapa i a partir d'allí el que surti. Dic, i la veritat per a mi és un repte molt maco, és un repte amb una experiència que et dic que jo no podia estar fa poc, no podia ni imaginar.
De fet, començarà la pretemporada el dia 1 de juliol amb diferents estades de preparació a Tailàndia i Austràlia, tenint una important pedra de toc en el partit que el dia 29 de juliol l'ha d'enfrontar ni més ni menys que al Manchester United. Un dels principals reptes és, a més, d'assolir el campionat de Lliga de Hong Kong, el fet que s'ha classificat per disputar els quarts de final de la Copa d'Àsia, eliminatòria que ja afrontarà amb l'Àlex a la banqueta i que és l'equivalent a la Champions League europea. I és moment de parlar de futbol base. Concretament, només queden dos equips en competició, els juvenils, que encara estan dins del que és la Copa Primavera. Els juvenils continuen jugant. El juvenil A de l'Ametlla de Mar aquesta setmana juga aquí a casa davant de l'Aldeana, un partit que es disputarà aquest dissabte a partir de les 5. L'Aldeana és el líder, però val a dir que els caleros són segons a només 3 punts de diferència. Per tant, tenen la possibilitat de guanyar i superar els de l'Aldea, tenint en compte que els caleros encara tenen un partit menys i els de l'Aldeana hauran de descansar. Per tant, hi ha possibilitats de que s'acabin classificant a la primera posició i puguin disputar la final de les Terres de l'Ebre de la Copa Primavera. El juvenil B de l'Ametlla de Mar, per la seva part, és tot el contrari. Els caleros són cues a la classificació i aquesta setmana pues, reben a l'Amposta B, un dels equips que està a la zona mitja de la classificació, un partit que es disputarà aquest diumenge a partir de les 4 de la tarda. Recordem, dissabte a les 5, el juvenil A davant de l'Aldeana, diumenge a les 4, el juvenil B davant de l'Amposta. La resta d'equips del futbol base ja han acabat les seues respectives lligues i el que fan és disputar o partits o triangulars amistosos. Així, el cadet jugarà aquest dissabte dia 1 a partir de les 11 un triangular amb el Camarles i el Cambrils al camp de la Cala. L'infantil juga aquest dissabte a partir de les 4 a Móra d'Ebre davant de l'Olímpic de Móra. L'Aleví A, per la seva part, juga a partir de les 10 un quadrangular a Móra d'Ebre, també aquest dissabte. I aquest dissabte al matí, l'Aleví B juga a Cambrils davant de la Unió Cambrils, mentre que l'Aleví C no té cap partit amistós previst. Si parlem dels equips de futbol base no federats, el Benjamí Dorades juga aquest dissabte pel matí davant de la Unió Cambrils, a Cambrils. Els Llobarrets juguen a partir de les 10 d'aquest dissabte un possible triangular, aquí a casa també davant de la Unió Cambrils. Els Saitonillos no juguen, els Patufets tampoc, i els Llucets es desplacen a jugar un partit que els queda, concretament davant del Tortosa de la seva categoria. Així, la majoria de partits amistosos, tram final, recte final de la temporada del futbol base de l'Ametlla de Mar.
D'altra banda, també fem un darrer apunt esportiu i és que recordem que aquest dissabte 1 de juny a partir de les 10 del matí el pavelló poliesportiu municipal de l'Ametlla de Mar acollirà la 15a trobada de gimnastes de gimnàstica rítmica del Baix Ebre a l'Ametlla de Mar. I és moment a continuació de repassar l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar aprova el marc pressupostari 2013-2016 i el pla de sanejament financer. D'altra banda, també es va aprovar la concertació d'una operació de préstec a llarg termini per refinançament d'un import d'1,5 milions d'euros. Va comptar amb el vot positiu de Convergència i el negatiu de l'oposició. Disseny i color a les catifes de Corpus de l'Ametlla de Mar. Aquest cap de setmana, 1 i 2 de juny, l'Ametlla es convertirà en una de les capitals del Corpus al territori. La tradició de confecció de catifes arriba aquest any a la 29a edició. Música. Aquest divendres Mercadona ha obert el supermercat a la Cala. La nova botiga ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros i comptarà amb una plantilla de 44 treballadors. També han fet un altre apunt en l'àmbit de pesca a l'Ametlla de Mar i és que ja hi ha via lliure al tonyinari grec per sortir de l'Ametlla. Recordem que el divendres passat se li van trobar fins a 22 infraccions molt greus. En l'informatiu avui també tractàvem una informació d'àmbit provincial i és que el Barcelona World serà un dels destins més espectaculars del món. Així ho titula avui el diari de Tarragona. L'empresa Melco, del primogènit del magnat del joc de Macau, gestionarà el primer casino del macrocomplex de la Costa Daurada. En l'àmbit territorial, el vent i les baixes temperatures del maig malmeten els camps d'arròs. Les pluges abundants els primers 5 mesos de l'any també han perjudicat part de la collita de cireres, mentre que han estat beneficioses per altres conreus com l'olivera o els cítrics. En marxa les obres de connexió de la Nacional 340 amb la variant de l'Aldea. Els treballs obliguen a desviar el trànsit de la carretera en dos punts, prop d'Amposta al sud i entre l'Aldea i Camarles al nord. La jutgessa reclama dades de la cooperativa de l'Aldea, la sucursal de Bankia d'Amposta. En l'àmbit esportiu, el primer equip de la Cala rep el Santa Bàrbara en el darrer partit de la temporada i amb els deures fets. L'entrenador Calero Àlex Gómez fitxa pel Kitche de la primera divisió de Hong Kong. I també en l'àmbit esportiu us hem informat avui de la jornada d'amistosos al futbol base, on només els juvenils estan encara en competició. També us hem recordat una altra cita esportiva al municipi aquest cap de setmana i és que el dissabte 1 de juny a partir de les 10 del matí al pavelló poliesportiu municipal tindrà lloc la 15a trobada de gimnàstica rítmica del Baix Ebre a l'Ametlla de Mar. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 31 de maig. Al control de so ens ha acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana.